La Viqui pregunta. El coneixement a l'abast de tothom.
Benvinguts i benvingudes, Viqui Friquis. Aquí estem per presentar-vos un nou programa de la Viqui Pregunta amb el nostre equip, l'Amador, en Robert i la Gemma. Havíeu sentit mai a parlar d'una malaltia anomenada cara de bicicleta? Sí, sí, heu sentit bé, cara de bicicleta. Doncs és una malaltia, fictícia, però una malaltia. Segons sembla, les dones, si van en bicicleta, per efecte de l'esforç de mantenir l'equilibri i pedalar, tenien uns ulls desorbitats i la mandíbula serrada. I això, segons diuen els escrits de medicina de l'època, era contrari a la imatge tendra i afectuosa que buscaven a la seva mirada els homes a les dones de la seva època. El sector mèdic, al segle XIX, per evitar que les dones anessin en bicicleta, es va inventar una malaltia. Era la seva resposta a l'amenaça que representava la llibertat que guanyarien les dones si podien viatjar soles i autònomament. La història passada està plena d'exemples com aquest, de mentides, de silencis, d'ocultacions, d'apropiacions, on la dona ha sortit malparada. Perquè aviat commemorarem el Dia Internacional de les Dones i per saber més, avui la nostra pregunta és: què commemorem el 8 de març? L'Amador ens resumirà què diu la Viquipèdia i compartirem entrevista amb la Carina Gibert i en Luca Quintore. I acabarem amb coses de la Viquipèdia.
La Viqui pregunta.
Què commemorem el 8 de març?
Què diu la Viquipèdia?
La Viquipèdia ens diu que el Dia Internacional de les Dones, que es commemora el 8 de març, és una celebració mundial que té com a objectiu reconèixer els èxits socials, econòmics, culturals i polítics de les dones, així com abordar les desigualtats de gènere que encara persisteixen a tot el món. Aquesta data va ser establerta per les Nacions Unides el 1975, encara que les seves arrels es remunten a principis del segle XX amb les lluites de les dones per millorar condicions laborals i, sobretot, el dret a vot. Aquesta commemoració serveix com a plataforma per promoure la igualtat de gènere i els drets de les dones i per sensibilitzar sobre temes com la violència de gènere, la bretxa salarial i la representació de les dones en llocs de presa de decisions. Cada any es duen a terme esdeveniments, manifestacions i campanyes arreu del món per commemorar aquesta data i continuar avançant cap a una societat més igualitària. Si mirem els antecedents, existeixen actes reivindicatius per part de les dones, els trobarem des de l'antiguitat, com en el cas de l'antiga Grècia, on la Lisístrata d'Aristòfanes va començar una vaga sexual contra els homes per posar fi a la guerra del Peloponès, o a la Revolució Francesa, on les parisienes, que demanaven llibertat, igualtat i fraternitat, van marxar cap a Versalles per exigir el sufragi femení, una exigència estesa al segle XIX per les sufragistes d'Europa i Amèrica, que va donar com a fruit a indrets com Nova Zelanda o les Illes Pitcairn a meitat del segle XIX el dret a vot. Però els orígens que avui, del que avui coneixem com el Dia Internacional de les Dones els trobem una mica més endavant, a començaments del segle XX, un període de canvis socials molt profuns. Destacarem algunes dates claus que marquen l'evolució d'aquesta diada i veurem com es va arribar a determinar que fos el 8 de març. Mireu, la primera data significativa d'aquest fil cronològic la trobem el 1909 de la mà de la sindicalista Teresa Malkiel i amb el suport del Partit Socialista d'Amèrica. Això va passar als Estats Units. Quan es va crear el National Women's Day, que va ser el darrer diumenge de febrer. L'any següent, el 1910, passem a Europa. A la segona Conferència Internacional de Dones Socialistes realitzada a Copenhague es va aprovar la proposta de Clara Zetkin, una alemanya, una política alemanya, per la celebració del Dia de la Dona Treballadora, que comença a sortir el concepte laboral dintre del moviment. Un any després, seguint l'acord de Copenhague, que s'havia pres l'any anterior, va començar a commemorar-se el Dia Internacional de la Dona. Ja apareix la paraula internacional perquè se celebra en molts països d'Europa, principalment Alemanya, Àustria, Dinamarca i Suïssa. I la data és el 19 de març encara. El 1913, el Dia Internacional de la Dona es va fer servir com a mecanisme per protestar per la Primera Guerra Mundial, que al final va acabar començant, perquè va començar el 14 i estem parlant del 13. A tota Europa es va celebrar per primera vegada el 8 de març. El 1917, la Primera Guerra Mundial ja s'havia acabat i a Rússia havien mort 2 milions de soldats russos i les dones van declarar una vaga en demanda de pau, de pa i pau, al mig del que va començar ja, que era la Revolució Russa. Aquestes dues circumstàncies es van, diguem-ne, retroalimentar i 4 dies més tard d'aquesta data el tsar va abdicar i el govern provisional revolucionari va concedir a les dones el dret de vot. Aquell històric diumenge va ser el 23 de febrer, segons el calendari julià, que és el que feien servir a Rússia, i el 8 de març, segons el calendari gregorià utilitzat als 3 països. Per tant, el 8 de març ja queda marcat, o diguem-ne, o va sentar un precedent molt important, que és com arribem a l'any 1975. En l'any 1975, la ONU va declarar el 8 de març com a Dia Internacional de la Dona i 2 anys més tard va ser proclamat per l'Assemblea General de les Nacions Unides, que va convidar a tots els estats del món a declarar, conforme a les seves tradicions històriques i costums nacionals, un dia com Dia Internacional pels Drets de la Dona i la Pau Internacional.
Molt bé, ens has fet aquí un recull de diferents articles de la Viquipèdia, però amb una molt bona feina, eh?
Bueno,
per això estem.
Es tracta de divulgar, no?
Molt bé, anem per l'entrevista sense esperar més.
La Viqui Entrevista.
Anem per l'entrevista sense esperar més perquè avui ens fa molta il·lusió. Tenim una d'aquelles converses que ens agraden tant, una xerrada amb 2 convidats que ja són amics. Ens acompanya a l'estudi la Carina Gibert, és catedràtica de la UPC, degana del Col·legi Oficial d'Enginyeria Informàtica de Catalunya i cofundadora i directora del Centre d'Investigació Intelligent Data Science and Artificial Intelligence. Benvinguda, Carina.
Hola, molt contenta d'estar aquí.
I des de Madrid, en connexió per videoconferència, tenim el Luca Chiantore. És pianista i musicòleg. Va néixer a Itàlia, però és català, destacat per les seves aportacions a la investigació i la tècnica pianística i la figura de Beethoven. En Luca és professor al Departament de Musicologia de l'Escola Superior de Música de Catalunya. Benvingut, Luca.
Moltes gràcies. Ben feliç d'estar aquí.
Doncs benvinguts i benvingudes a la Viqui Pregunta i a Ona Codinenca. Benvinguts i us expliquem, als nostres oients, us expliquem per què hem triat la Carina i en Luca per parlar del Dia Internacional de les Dones. Hem volgut portar una dona i un home, perquè parlar de les dones no és exclusiu de les dones. Ben al contrari, molts homes, de fet jo vull pensar que la majoria, els intel·ligents, estan al costat de les dones en la seva lluita per la igualtat. Hem volgut portar 2 persones de 2 àrees del coneixement tan importants com són la ciència i la tecnologia amb la Carina i les arts, la cultura i les humanitats amb en Luca, perquè ens parlin de la incidència de les dones en el món i la contribució de les dones en la història de la humanitat. I hem volgut que fossin 2 dones del món, 2 persones del món acadèmic, professors universitaris en les seves especialitats, perquè ens parlin de l'actualitat i del futur, de com són els nois i les noies que s'estan formant avui per liderar el demà. Però comencem dels principis i escoltem-los. D'on venim? Quina reflexió us feu del passat i la història en relació amb les dones? Què penseu? Qui vol començar? Luca, com ho veus, això?
Bueno, a veure, tantes coses a dir, no? La més evident és que segur no ens podem conformar, no podem pensar que ja ho hem aconseguit, ben al contrari. I el que ens ensenya la història també és que primer cap conquesta, cap avenç que podem considerar un avenç és fet per sempre, això segur. És a dir, les coses poden anar enrere, aquest mite de l'avenç, del progrés continu és una pel·lícula, clarament. I crec que s'està veient especialment bé en aquest moment el perill de tornar enrere en moltes coses que semblaven molt òbvies, però també he de veure que les qüestions no són unidireccionals, o sigui, que tenen moltes aristes, moltes qüestions. No? Uh-huh. I aquesta, en aquest tema, em sembla particularment evident. No? El fet mateix que jo estigui aquí, no? Es podria, sincerament, jo també m'ho penso, no? Una de les coses que he après, per exemple, de les dones, lluitant pel 8 de març, és que el 8 de març, si anem a fer la manifestació als homes amb la bandereta, no sé què, no sé quant, molt sovint el sistema està fet de tal manera que algun altre estarà mentrestant cuidant dels fills o ocupant-se de no sé quines coses. I això ja és la primera cosa que he après ben clarament. El 8 de març, el millor que pots fer per la reivindicació del 8 de març és permetre que hi hagi dones que vagin el 8 de març a manifestar-se, perquè els homes, si hi ha aquest problema, és precisament perquè els homes no fem la nostra part. Per altra banda, és també, i en aquest cas en particular, no? Em sembla una cosa molt, molt característica del nostre temps, no? Que moltes reivindicacions, reivindiquem drets, reivindiquem problemes de gent que potser no és el nostre cas, no? Quan les dones, les sufragistes, reivindicaven el seu dret a votar, no sé què, eren les dones que reclamaven per si mateixes. Quan els afrodescendents van lluitar tant per una justícia als Estats Units al segle XX, encara tantíssim, estan lluitant pels seus mateixos drets. Podria semblar que la reivindicació de les dones sigui una cosa de les dones, però aquesta concretament és una cosa de tothom. És a dir, el que no està conforme amb aquesta desigualtat sóc jo, encara que sé que moltes coses en surto beneficiat, en realitat, de la desigualtat existent, però en realitat el que no la vull, aquesta desigualtat, sóc jo. I en aquest sentit crec que hi ha molta feina a fer.
Clar, podríem pensar, si fem aquesta mirada crítica cap al passat, que ens hem perdut la perspectiva de les dones a la història, que ens hem perdut a grans compositores, a grans intèrprets. Vaig cap a la música, que és la teva especialitat.
Sense dubte. O sigui, qui surt perdent, finalment, a l'haver exclòs les dones, no són les dones, és que són tothom. És a dir, la realitat és que hem fet una història parcial, completament parcial, en la qual, evidentment, èticament, hi ha com un deute històric cap a les dones. Però globalment no ha sortit guanyant. És que ningú ha sortit guanyant. Ens hem perdut coses meravelloses, diferentíssimes entre si, que podrien contar una història molt més interessant, molt més fascinant, molt més rica i diversa de la història unidireccional que ens han contat, que d'entrada molt sovint ha hagut d'excloure les dones, fins i tot quan estaven allà a prop i més o menys s'haurien, perquè t'espatllen el cuentecito fàcil, no? I no, hi ha molta riquesa per entendre, etc. I això, mira, ho has esmentat, per exemple, un cas molt clar, has dit això de la cara de bicicleta. Que la història sigui més interessant del que podem pensar, ho sabem sempre aquí estudiant la història per totes les dimensions. Per exemple, la bicicleta ens sembla una cosa com, bueno, una bicicleta, no sé què, però és cert, final del segle XIX, aquesta època de reivindicació de les dones, és realment el moment de desenvolupament de la bicicleta, que tecnològicament era un objecte molt més complicat del que semblava, perquè s'ha necessitat l'aleació de l'acer per fer les rodes suficientment lleugera per fer funcionar una bicicleta. Mm-hmm. Resultat, entre els primers potenciadors del negoci de la bicicleta hi eren els germans Wright, que coneixem per l'avió, perquè l'avió no era més que una aplicació del mecanisme de la bicicleta, però per veure si això es podia volar. Mm-hmm. Tot això, i eren constructors de bicicletes que van aconseguir pensar l'avió. Allà al mig, sempre, els germans Wright, i tu ho saps, Wilbur i Orville, òbviament, eren dos homes. L'empresa que va fer possible la inversió
del prototip
de l'avió la portava la seva germana, la Catherine. Realment, qui era l'eix de tot això i qui va fer sostenible tot allò era una dona. I la primera que va creure de veritat en el risc i va enfrontar-se al risc de volar era ella. Quan se'n parla de la germana? Poquíssim.
Clar. Res,
pràcticament.
Quina...
De fet, estem parlant de dones científiques, Carina?
A mi em fa moltíssima il·lusió sentir el Luca, perquè verdaderament aquesta ha estat una història de dones reclamant dones, no? I moltes vegades ens hem sentit molt soles en aquesta reivindicació. Llavors, jo crec que no és tan recent, és bastant recent, que comencem a reunir, com si diguéssim, aquesta complicitat de l'altra meitat de la població que se suma en aquest carro d'intentar desentrellar realment quin ha estat el paper de la dona a la història, no? Jo crec que vivim una situació una mica il·lusòria. O sigui, nosaltres ara, aquí a Catalunya, per exemple, que estem en el primer món i que tots som democràtics i que qui més qui menys està molt mal vist no reivindicar aquesta igualtat, doncs sembla com si ja estéssim en un estadi avançat d'aquesta reivindicació. Però en realitat, si tu mires en perspectiva global... Mira, jo la del 8 de març, sí. vaig a la ONU amb els actes de 8 de març de la ONU, no? Que ja es reuneix tot el món, i allà agafes una perspectiva molt gran de que en realitat el trosset de món on això de la igualtat sembla que està com una mica més assumit, és petitíssim,
sí.
És mini, i a més fa 2 dies, o sigui, en realitat la meva iaia no va viure un món igualitari, ni la meva mare tampoc, però la meva mare era una dona casada i encara no podia tenir un compte corrent al banc, que parlem de fa 2 dies i mig, o sigui,
sí.
Això no és una cosa,
no
és una cosa de los pasados pretéritos, ni molt menys, no? Per tant, m'ha agradat molt quan el Luca deia és que en realitat totes aquestes lluites i els drets que es van aconseguint tampoc són una cosa indeleble, o sigui, tu avances, com si diguéssim, no? I la guspira que fa falta perquè les dones que han anat guanyant en determinats territoris una certa autonomia o un cert paper el perdin, és així.
Sí.
I jo que estic més o menys relacionada amb una petita ONG que des que hi ha talibans a Afganistan les ajudem a sortir del país, això ho hem vist en pròpia, amb distància zero, no? O sigui, tu veus dones que fa 10 anys, fa 6 anys, vivien com nosaltres.
Sí.
I de la noche a la mañana van, bueno, ara ja ni finestres, o sigui, a l'agost estàvem desesperats perquè no els deixaven parlar, ara ja no poden tenir ni finestres, o sigui,
sí.
I corrigiendo y aumentando, no?
Sí,
per
sí.
tant... Ni és global, això de que les dones van guanyant terreny i se'ls va fent justícia, ni és perpetu.
No. De fet, tens el paradigma de dir acabem de tenir una carrera electorat als Estats Units en el que optaven el mateix càrrec de màxima representació del país un home i una dona.
Negre, que aquí ja inclous un factor d'interseccionalitat, no?
Sí, sí, però el resultat d'aquestes eleccions farà un retrocés amb les lleis i normatives d'aquell país, parlant d'avortament, d'accés a l'educació, de polítiques sanitàries, etcètera, etcètera,
sí, sí.
On la dona se n'anirà uns quants esglaons enrere.
Sí, sí, però fixa't que amb la legislatura anterior ja vam viure que retiraven el dret sí. de l'avortament de la Constitució americana,
sí,
i aquest
sí.
era el govern anterior,
sí,
o sigui que
sí.
tampoc no pensis.
Sí, sí, Estats Units i progressisme, sí.
No, estem en un punt que jo crec que és molt interessant aquesta presa de consciència global que estem agafant tots, de que necessitem recuperar l'espai de la dona, perquè al final les dones han fet tant, no?, perquè el món evolucioni, perquè els homes hagin crescut. O sigui, com haurien crescut els homes sense aquestes dones que estaven tot darrere resolent la logística diària, com si diguéssim,
sí,
no? Vull dir que tot plegat...
I això és una realitat, però aquesta era l'excusa que tenien els homes per justificar el que feien contra les dones, que necessitaven que es quedessin a casa a cuidar dels fills i dels grans perquè els marits poguessin fer tenir les grans carreres d'èxit i els grans descobriments, no? Que estava molt bé que les dones fossin intèrprets i estudiessin un instrument, sí, però clar, perquè entretinguessin els amics i els marits a les vetllades tocant el piano i tocant l'arpa. I pel camí resulta que teníem allà grans intèrprets o grans compositores que mai van poder accedir al reconeixement i, a més, ni tan sols difondre la seva obra o treballar la seva obra com es mereixien, no?
Sense dubte. I al mateix temps, serà perquè jo sempre vull reconèixer a la història els signes també del que ens pot donar idees i camins i d'alguna forma, bueno, jo sóc un optimista crònic, jo necessito, per viure, necessito veure el got mig ple i dir, necessito pensar que les coses poden millorar si no estan bé i veure què puc fer, però no puc quedar-me queixant-me de les coses en qualsevol nivell. No? I allà la història ens ensenya molt, d'entrada ens ensenya, per exemple, que quan més rica és la situació de les simplificacions que en podem fer. No? Quan les banalitzem, sense dubte ens perdem la riquesa que al dia a dia sempre és més gran. No? Globalment, aquesta situació es pot resumir com ho has fet, que va ser 19 i has dit, clar, molt sovint, etc. Però la realitat és que també hi havia excepcions de tot tipus, hi havia situacions molt diverses. Al final, el que feia el teu entorn immediat era decisiu i com s'establia una relació en l'entorn immediat. Una persona que es va trobar clarament un marit que s'esperava d'ella, precisament això, era Maria Szymanowska. I Maria Szymanowska va lluitar per tenir la custòdia dels seus tres fills desfer-se del marit, i amb tot això va tenir el recolzament total de la seva família, que era complicat tenir una dona que es deixava un bon marit, un bon matrimoni. Va tenir els seus pares, les seves germanes, els seus germans, totalment de la seva part, i va reanudar una carrera. Uh-huh. I vull dir, aquest exemple també m'agrada. Hi havia marits que van dedicar-se, fins i tot enfrontant-se a cert prejudici social, etc., van recolzar les carreres de les seves dones i les han tingut molt al llarg de tot el temps. Tenim un cas evident a la música més catalana d'Alícia de la Rocha, que mm-hmm. va fer la carrera que va fer perquè el seu marit va ocupar-se enterament dels seus fills, enterament de la gestió de la seva mateixa carrera, ell, que també era molt bon pianista, etc., permetint al mateix temps que aquella fos una filla cohesionada i tot això, perquè no és que ella es va desfer, sinó que la càrrega de la gestió diària d'aquella casa recaia sobre l'home, perquè la carrera d'Alícia va despegar d'una tal manera que era incompatible, no? Realment, la clàssica carrera incompatible amb una família, i en aquell cas va ser possible que fos compatible amb una família, però perquè hi havia un home darrere que també ho va fer possible, tota aquesta determinació. I així endavant.
I aquest esquema és relativament freqüent, eh? Ara m'estaves fent venir al cap la Montserrat Caballé, no? La Montserrat Caballé també va tenir un marit que era el seu mànager i que d'alguna manera estava com en el back-end permetent que ella fes aquesta carrera tan gran. I aquí a Catalunya tenim una directiva molt important d'HP, que es diu Guayente San Martín, que quan ella explica la seva trajectòria, que és una de les poquíssimes dones que ha pogut arribar a uns nivells de lideratge altíssims en aquesta multinacional, ella també explica, en el seu moment, el meu marit va decidir quedar-se a casa i acompanyar-me a Nova York, a fer les meves estades fora, allà on te l'has hagut de fer, i ell ha estat doncs, fent de mestresso de casa mentre jo promocionava la meva carrera per poder arribar on he arribat. Vull dir que aquest és un esquema que és relativament freqüent. I reprenent el que havíem deixat abans, tu deies, sí, clar, és que aquest paper que han jugat les dones, no? És que, de fet, jo diria que aquesta és la gran assignatura pendent que tenim amb les dones, perquè el dia que les dones van decidir que anaven a treballar, el forat de qui s'ocupa dels afers domèstics no l'han resolt encara, no l'ha resolt ningú. O sigui, continuem aquí, no hem fet una reflexió social, sistèmica, de dir, val, aquí hi havia unes xarxes de dones, que hi havia l'àvia, la tieta, la no sé qui, que una s'ocupava de cuidar, l'altra cosia, l'altra planxava, l'altra feia els caldos, i l'altra cuidava els nens, i ara tot de repente aquestes van totes a treballar, i això qui ho fa? I ara tothom s'espavila com vol, però des del punt de vista sistèmic no s'ha fet la reflexió de dir, val, com ens organitzem, no? I, bueno, i per sort ara comencem a tenir aquestes obligatorietats d'agafar les baixes paternals, no sé què, que són mesures, però una reflexió profunda, global, que resolgui aquest problema, en realitat no l'hem fet. Anem posant pedaços. No?
Clar, bueno, s'han fet passos, s'han fet revolucions, però no s'ha discernit això en perspectiva
Global.
Global, però, diguem, en perspectiva femenina, entenent per femenina allò que ens han encolomat a les dones. Que no vol dir que les dones estiguem més predisposades per res. És a dir, els homes poden ser excel·lents pares, poden ser excel·lents marits, poden gestionar perfectament una casa amb tot el que es comporta. Les dones no estem definides genèticament per fer això millor. Per què som les responsables de les cures? La gran lluita del món civilitzat després de la incorporació de la dona al món laboral és la jornada de 8 hores. 8 hores per descansar, 8 hores per treballar i 8 hores pel lleure i la cultura. Ah, vale, i qui fa el dinar?
Clar,
a la dona li falten 8 hores més.
Clar, i entres amb la doble jornada i totes aquestes històries que fan que perquè tu puguis tenir una carrera mínimament prominent en un entorn com el nostre, que és científic i tecnològic, fas més hores que un rellotge. O sigui, estem totes a la una de la nit contestant mails i aquestes coses que els senyors no han de fer. Mm-hmm. Però perquè si tu no fas això...
Quedes fora.
Et quedes allí fent de professora de primer, per exemple, tota la vida amb aquelles assignatures bàsiques i no arribes mai a poder fer de professora d'un màster, per exemple. No.
I tot això s'ha d'entendre que s'ha de poder fer sense sacrifici. Simplement és una nova mirada de la família, una nova mirada de les perspectives.
Sí, sí, no? De fet, necessitaríem un replantejament general de la cultura. De fet, jo diria que les cultures nòrdiques, que no són tan de clan i no són tan centrada la societat, no orbita tant al voltant de la família, elles ho tenen una mica millor. Però bueno, a Itàlia, per exemple, una cosa, ara no sé, jo no he vist estudis, però jo he tingut una relació molt gran amb Itàlia i el Luca també coneixeràs bé el país, i és molt freqüent que una dona a Itàlia es casi jove, tingui fills, i quan el nen té 3 anys se'n va a la universitat a estudiar. Uh-huh. Això és freqüentíssim, molt freqüent. Aquí no ho fem, això, no? Però clar, és com encara orbitem tant al voltant d'aquesta estructura familiar que encara hi ha molt camí per recórrer, perquè la projecció vital d'un home i d'una dona siguin paral·leles. Jo veig aquí molts anys, perquè això realment s'aproximi.
Sí. Bueno, i pel camí anem retallant i anem perdent llibertats, perquè al final tot això només es tracta de tenir oportunitat de triar, no? I de decidir respecte a la pròpia vida cap a on la vol orientar, i no sempre podem triar...
De fet, aquí jo tinc coses escrites que deuen circular per internet. Jo he fet una reflexió molt llarga al llarg dels anys i estic pràcticament convençuda que quan una nena de 17 anys o 18 anys tria el que voldrà fer l'any que ve, i si anirà a la universitat o no, i si farà música o farà metal·lúrgica, no està fent una tria lliure. O sigui, el missatge sistèmic que rebem tots, homes i dones, des de que el món és món i des de que poses el primer plon en aquest planeta, és tan contundent. O sigui, tu estàs, com a dona, estàs tantes hores al dia rebent un missatge subliminal de a tu et toca cuidar, a tu et toca ser amable, a tu et toca preocupar-te de tothom, a tu et toca... I això és la tele, la ràdio, els anuncis, els regals que et fan per Nadal, no? O sigui, quantes nines de biberon i de xumet regalem a les nenes, no? Que no regalem als nens. Uh-huh. I a més, totes les nines es caguen i es pixen i ploren. Sí. I tota l'estona és això, no? Llavors és com un missatge, és com un mantra. Que clar, quan tu tota la vida t'ha arribat això per tot arreu, encara que la mama et digui, mira nena, fes servir un tornavís, però després el resto del... No? Ja no en parlem. Dels estereotips de gènere que porten els videojocs i la major part de les activitats interactives que tenen els nens.
Fins aquí la Viquipregunta d'avui per FM. Si voleu escoltar la resta d'aquest programa o qualsevol altre programa, trobareu tots els nostres podcasts a la nostra web, laviquipregunta.cat. Recordeu, ens tornem a trobar a Ona Codinenca, al 107.2 de l'FM, en 2 setmanes. Si ens voleu fer una Viquipregunta, al web trobareu el formulari per fer-nos-la arribar, laviquipregunta.cat. Una abraçada. Adeu, Viquifriquis.